Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Bé carregada la informació amb blaugrana en diversos àmbits. Sortir d'escena avui del que va ser candidat a les eleccions de la presidència del Barça, Víctor Font, que ha valorat aquesta primera temporada al capdavant del club de Joan Laporta i s'ha pronunciat també sobre diverses situacions de l'actualitat blaugrana. Ha celebrat l'aposta per Xavi, que era la seva des del minut 1, però ha criticat la gestió que està fent Laporta en diversos aspectes. L'escoltem de seguida. En clau Mercato, el més destacat a les últimes hores és l'actualització del cas Dembélé, amb la presència a Barcelona del seu famós representant Moussa Sissoko. El Barça, en principi, no millora la seva proposta, encara que han deixat la porta oberta a intentar-ho si la situació ho permet. I per part del jugador, la resposta és que si l'oferta no millora, la intenció seria no renovar. El Chelsea seria l'opció si no acaba renovant pel Barça. El tema ha de quedar resolt en un sentit o en un altre en els propers dies. Estem pendents també de l'activació de la primera palanca, la venda del 10% dels drets de televisió per una xifra que rondaria els 200 milions, que en principi s'hauria de signar demà. I ha sorprès l'anunci de la Roma de trencar unilateralment l'acord per venir a jugar al Gamper el dia 6 d'agost, per problemes de calendari. El Barça, per tant, haurà de buscar nou rival pel Gamper femení i també pel Gamper masculí. A l'Espanyol sentirem Joselu, l'últim fitxatge de l'Espanyol, que va estar ahir al partidazo de Cope. Estem pendents de Wimbledon, que avui tenim gran jornada, debut a Rafa Nadal contra l'argentí Cerúndolo. Ahir va debutar amb victòria molt costosa, en 5 sets igualadíssims, Carlos Alcaraz davant de l'alemany Struff. En categoria femenina juguen avui Paula Badosa i Garbiñe Muguruza. Badosa està a punt de començar el seu partit, de fet acaba de començar ara mateix el partit de Badosa, primer joc del primer set, s'enfronta a la nord-americana Quirico, i Garbiñe jugarà més tard contra la belga Minem. I avui també cita important amb el món del waterpolo. A les 4 de la tarda la selecció femenina disputa partit de quarts de final del Mundial davant dels Estats Units, que són les grans dominadores del waterpolo mundial els últims anys. Demà els nois jugaran quarts de final també davant Montenegro. Després trucarem per veure com ho veu tot plegat el gran Dani Ballart. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: amb Víctor Font el Barça estaria millor, 24% dels vots, pitjor, 26% dels vots, igual, 50% dels vots. En clau espanyol, us preguntem qui farà més gols la propera temporada, si Joselu o RDT. Creieu que Joselu, el 26% dels que heu votat, creieu que RDT, Raúl de Tomàs, el 74%. El Marc Paires està al control de sol, a Silvio Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La selección española de fútbol femenino tiene algo que decir.
Estamos en nuestro mejor momento.
Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo.
Estamos llenando estadios.
Y todo lo hemos conseguido hablando en el campo.
En Iberdrola estamos con la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause times they keep coming all night, laughing and fucking. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope, that it was you.
The comencem a les 3 i 10 minuts de la tarda a l'Esportscope d'avui dimarts, abordant la informació del Barça que ve carregada. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Comencem escoltant el teu tocaio, a Víctor Font, aparició en escena del que va ser rival de Joan Laporta a les últimes eleccions a la presidència del Barça, que ha volgut valorar aquesta primera temporada de gestió de Laporta i analitzar o tocar diversos noms de l'actualitat blaugrana.
Ha estat al centre cívic Can Déu, a la plaça de la Concòrdia, al barri de les Corts, molt a propet del Camp Nou, un lloc que ja va utilitzar fa 2 anys en una compareixença que va fer davant els mitjans de comunicació per parlar del que seria si el futur de la primera proposta, ha recordat avui, sobre el vot electrònic. I avui Víctor Font explicava que l'oposició clàssica no suma en el Barça i que el que vol ell és sumar i ajudar el club. I, de fet, fa uns dies es va reunir a les oficines del Futbol Club Barcelona per la reforma dels estatuts, per proposar algunes idees com un codi de transparència, com deixar als estatuts un punt per evitar que la propietat estigui en risc, perquè els inversors, sobretot ara que s'activen les palanques, no puguin governar el club a la llarga. I en aquesta reunió, per cert, va explicar que es va trobar amb Joan Laporta, però pocs minuts, perquè va haver de marxar el president del Barça, i van estar 1 hora i mitja reunits Víctor Font i la vicepresidenta.
Laporta el va ventilar ràpid.
Diu que perquè va sorgir algun problema, no ha entrat en detalls, i el va deixar amb la vicepresidenta institucional, Helena Fort, amb qui va estar 1 hora i mitja reunits. Avui, a Víctor Font, a més d'explicar aquestes propostes, a més d'explicar que vol també comissions al club independents i no amb amics de la Junta, ha dit, també se li ha preguntat a la roda de premsa, quan ha acabat la seva exposició, per tots els noms propis i per el que havia dit. I la primera pregunta era, sobretot, si creia que en el mandat de Joan Laporta hi havia improvisació pel que ha dit, perquè Víctor Font ha assegurat que Joan Laporta no té cap pla.
Yo creo que es evidente que ha habido, que no había plano, que ha habido improvisación. Yo creo que reconocer, y no pasa nada, porque al final, hasta hoy, hasta este momento tan crítico del club, entrar a gobernar sin tener un plan funcionaba. Funcionó en el 2003, funcionó en el 2010, en el 2015. Por lo tanto, es hasta cierto punto entendible. Lo que nosotros intentábamos era que ahora no es lo mismo, que ahora necesitamos parar la hemorragia, reducir gastos y masa salarial de forma inmediata.
Això és el que no li ha agradat a Víctor Font de la gestió de Laporta. El que sí li ha agradat, o el que més li ha agradat, estava cantat, no?
Sí, Xavi Hernández, de qui diu, per cert, Víctor Font, que va parlar amb ell divendres. Aquí ja sabeu, té estima, perquè es portava molt bé. De fet, era el pal de paller de la seva candidatura. Quan Víctor Font va anunciar que es presentava i encara no ho havia fet, Joan Laporta, i anunciava que Xavi Hernández seria el seu entrenador. Va estar en contacte amb ell, es van veure als Països Àrabs, i Víctor Font parla molt bé de Xavi Hernández i diu que és el millor que ha passat en aquests 16 mesos de mandat de Joan Laporta.
I el problema, com ja vaig explicar el dia que van fitxar a Xavi, que crec que és la millor decisió que s'ha pres durant aquests 16 mesos de mandat, és que un pla o un projecte no és un nom, ni 2 ni 3. És que totes les peces encaixin. És una secretaria tècnica, és una direcció esportiva, és un servei de scouting, és un servei, un àrea de metodologia, és tota l'estructura del futbol base, és una vicepresidència esportiva que sàpiga del món de l'esport o del futbol en particular. És que tot encaixi, no?
Escolta, i el tema Dembélé com el veu? Perquè Xavi vol a Dembélé, i ell amb Dembélé què hagués fet si fos president?
Doncs mira, ha dit Víctor Font que està molt bé escoltar l'entrenador, però que la parcel·la esportiva, l'àrea esportiva, el vicepresident esportiu, l'àrea tècnica, la secretaria tècnica i el director de l'àrea de futbol sempre han de mirar per i vetllar pel club, i que sempre han de posar el contrapunt als desitjos de l'entrenador, que està bé que l'entrenador doni la seva, el seu parer, doni la seva opinió, però s'ha d'escoltar i ha de tenir més importància la part esportiva del club, i Víctor Font creu que la part esportiva hauria d'haver exigit a Xavi Hernández que s'oblidés de Dembélé, diu, pel seu comportament i la seva actitud envers el Futbol Club Barcelona.
El club està per encima de jugadores concretos, de necesidades tácticas, y en este caso pues hubiéramos ido a Xavi y le hubiéramos dicho, mira, con un jugador con esta falta de compromiso, con esta forma de tratar el club, no podemos tratar. Sabiendo que a Xavi, no es que le guste ahora Dembélé, lo de Dembélé le venía de, yo me acuerdo, hace 3 años cuando le fichamos, ya Xavi le tenía en mente.
També ha parlat d'altres noms propis Víctor Font, com de Lewandowski. Creu que vindrà al Futbol Club Barcelona, però no ha volgut contestar Víctor Font si creu que és una utopia pensar en Koundé, en Bernardo Silva i en Lewandowski com a fitxatges aquesta temporada per la situació econòmica, però sí, ha parlat de Leo Messi, de la seva sortida, i ha assegurat Víctor Font que a mi de president Leo Messi continuaria vestint de blaugrana.
Yo estoy convencido que sí, ya lo he dicho muchas veces. Teníamos un plan que reducía la masa salarial durante los primeros 100 días de gobierno, que nos daba oxígeno, que reducíamos las pérdidas, por lo tanto no incrementábamos el patrimonio neto negativo, y con eso, y con la voluntad inequívoca de Messi de quererse quedar en el club, encontrábamos una solución.
I per últim, Víctor Font també ha parlat d'un altre nom propi, de Frenkie de Jong. Diu que si és una prioritat pel entrenador, per Xavi Hernández, s'han de buscar altres alternatives i no només pensar en la seva venda, i si no fos prioritari, en aquest cas sí que es podria parlar d'una venda. I per cert, ha dit que és optimista en les renovacions de Gavi i que creu que ha de seguir vestint de blaugrana, evidentment, els propers anys.
Doncs és el més destacat de la compareixença de Víctor Font d'aquest matí. Fa un moment el sentíem parlar de Dembélé. Actualitzem la situació, Víctor, perquè ahir va estar, com sabeu, a Barcelona el seu representant, Moussa Sissoko. Estem a dia 28 de juny i encara no sabem on jugarà Dembélé la propera temporada.
No, i es va produir aquesta reunió, serà la primera de la setmana perquè Moussa Sissoko segueix per Barcelona. Es va reunir amb Mateu Alemany i hi ha dues versions, ho vam explicar ja al partit de la cadena COPE. El Barça assegura que va presentar una nova oferta inferior a la de desembre, d'entorn 6-7 milions d'euros de sou anual, i que li han dit que ha de respondre abans d'aquest dijous, que és quan acaba el seu contracte, com deies. A més, confien en el Barça en que acceptaria aquesta proposta, perquè creuen que, a més de voler seguir, no té altres propostes més altes fora del Barça, però l'entorn de Dembélé li explica a Elena Condis que no hi ha cap oferta nova, que el Barça no li ha proposat cap oferta, que no hi ha cap gran progrés en aquesta negociació i que el representant va anar a Moussa Sissoko a reunir-se amb el Barça perquè l'havien cridat. Expliquen també que si el club no millora aquesta oferta de desembre no poden renovar i que el Barça els ha dit que estudiaran en aquests dies, aquesta setmana, si pel fair play poden arribar a fer una proposta millor i superior i que estigui, evidentment, dins del límit salarial. Les dues parts, l'únic que coincideixen és que Dembélé vol quedar-se, les dues parts així ho afirmen, i que demana al jugador que el desenllaç sigui ràpid. Veurem què passa. Fins i tot no descarta l'entorn de Dembélé que s'allargui més allà del 30 de juny, i avui deia l'equip que es treballen, que Dembélé només pensa en dues propostes, del Barça i del Chelsea. En el cas del Barça veurem com acaba, però en el cas del Chelsea deien l'equip que hauria millorat la seva oferta, veient que es va reunir ahir la gent de Dembélé, Moussa Sissoko, amb el Futbol Club Barcelona.
Molt bé, també hem de sentir Ronald Koeman, que va estar ahir al programa Vaques Sagrades, amb el Lluís Canut, amb el Pere Escobar, amb el Quique Huasc, bon trident, i va deixar titulars interessants també com anar, Víctor.
Sí, va començar dient que se sent alliberat després de deixar el Barça, encara que ja l'hem vist més content i més somrient a les últimes compareixences i les últimes vegades que ha estat a esdeveniments. Deia que Laporta, tornava a parlar d'ell com a president, no pot explicar les seves dubtes a un entrenador públicament, que ho havia fet amb ell, que això evidentment el va molestar, que no pot deixar mai dubtes de l'entrenador de manera pública, que mai el vestidor va estar en contra seva, mai, només algun jugador puntual que no estava content pels minuts que tenia, però que mai l'ambient del vestidor va ser dolent i que el problema va arribar quan va haver-hi el canvi de president, quan Joan Laporta va entrar a la presidència del Futbol Club Barcelona. Koeman també va parlar de Lewandowski i té els seus dubtes sobre el fitxatge del polonès.
És un goleador fijo, però té un cierta edat, que no sé, 35 anys més o menys que tiene. Yo tengo mis dudas de pagar 50, 60 millones por un jugador. Además, salario que no va a ser barato, pequeño. No. Entonces, para uno que ya tiene 35 años, sí, porque a lo mejor tiene 2 años. Entonces, esos son qué dudas que tienes para sí fichar o no fichar.
Té dubtes raonables, Koeman, sobre Lewandowski. El tema de Dembélé, com el veu?
Bueno, deia Ronald Koeman que no entén com és possible que a dia d'avui, va fer l'entrevista i encara no s'ha solucionat, que no tingui cap solució, i que no entén que estigui durant tant temps aquesta renovació.
No entiendo porque el caso de Dembélé, que dura tanto tiempo, si va a renovar, es no sé por qué tiene que durar tanto, porque llegas como club también un momento de decir, bueno, ahora tenemos que saber, porque tenemos que planificar nuestro plantilla. Y tenemos que saber si quieres continuar o si no quieres continuar. Si no quieres continuar, es tu problema. Entonces buscamos otro jugador en tu sitio. Estamos, yo creo que en 8 a 10 días van a entrenar. Y todavía no sabes si está Dembélé, sí o no. Avance.
Tornant dilluns que ve, per cert, 4 de juliol torna la pretemporada del Barça, i Ronald Koeman, per últim, també li van preguntar pel sistema de joc, una controvèrsia important les últimes setmanes de la seva, quan ocupava la banqueta del Barça, i li van preguntar per aquest 4-3-3, l'havien criticat perquè deien que no estava jugant a un joc cruifista, i Ronald Koeman va treure pit i va dir que la Copa del Rei la van guanyar amb un altre estil i que el 4-3-3 s'està quedant obsolet.
Claro que no es 4-3-3, pero creo que a un lado el problema del Barça es viven del pasado, viven de tiki-taka. Y hoy en día,
tiki-taka.
Hoy en día el fútbol ha cambiado. El fútbol es más rápido, es más físico.
Més físic.
Entonces yo creo que no se puede vivir en el pasado.
Ha tornat a sortir el tema del tiqui-taca, eh?
Sí, va tornar a sortir quan aquella ja famosa roda de premsa. Per últim, Ronald Koeman també va dir que s'ha de mirar el tema dels sous perquè estan disparats al Barça, però en el cas de Gavi s'ha de fer un esforç perquè es pugui quedar, que talents com Gavi o Pedri s'han de quedar, i que ell sempre aposta per talents joves. Si té un Pedri amb 17 anys i és un talent, i un jugador de 30, deia Ronald Koeman que ell sempre escollirà el jove, a Pedri, en aquest cas, i el jove talent.
I això ho va demostrar amb els fets. Escolta, dues coses més, i tanquem l'actualitat del Barça. Palanques, en teoria demà s'ha de signar la primera, no?
Al Camp Nou s'ha de signar l'acord amb el fons americà Sixth Street per cedir el 10% dels drets de televisió del Barça durant els propers 25 anys, a canvi d'uns 210 milions d'euros. Aquesta palanca permet tancar l'exercici econòmic d'aquesta temporada sense pèrdues. El dijous 30 de juny tanca l'exercici econòmic i a dia d'avui encara tenen menys 150 milions d'euros, per això demà ho volen signar. I per cert, Sixth Street, com a curiositat, va injectar el mes de maig 360 milions d'euros per l'explotació comercial del futur Santiago Bernabéu durant els propers 20 anys, així que ja treballen amb els dos equips més forts de la Lliga Espanyola.
Ha fet negocis amb el Madrid i ara els faran també amb el Barça. I ens va sorprendre ahir al vespre saber que la Roma finalment no vindrà al Gamper, Víctor.
No estarà el 6 d'agost al Camp Nou, davant dels equips masculins, dels primers equips masculins femení del Barça. Va fer un comunicat al Futbol Club Barcelona informant que és una decisió unilateral de la Roma. Diuen els italians que per reorganitzar el seu calendari d'amistosos ho han hagut de cancel·lar, i l'informava el Barça que els serveis jurídics blaugranes estan estudiant accions oportunes per reclamar danys i perjudicis en les properes 24 hores. A més, tornarien aquests diners, però que no entenen aquesta decisió i que res té a veure el Futbol Club Barcelona. El Barça ja treballa en buscar un rival i, evidentment, que tingui dos equips forts per enfrontar-se al Barça, tant a nivell masculí com en femení, al Gamper, perquè tingui edició al Gamper aquest estiu.
He vist a l'Algeciras que havia Twitter s'oferia, que sí, deien que no tenien res a fer el dia 6 d'agost.
S'han oferit alguns equips per veure si poden tenir lloc en aquest Gamper. Veurem quin equip tria el Barça, però vol triar un equip fort. Ja dic que tingui un primer equip fort masculí, però també femení, per fer un doble Gamper en el mateix dia. És un doble torneig.
Perfecte, Víctor. Quantes coses avui, eh?
Sí, moltes coses, i només ha començat la setmana.
Sí, la setmana serà intensa, em sembla.
Serà intensa, i dilluns que ve tornem a repetir. Comença la pretemporada ja, veurem amb cares. Segur que a Xavi no li agraden, perquè alguns jugadors els he dit que han de marxar i encara no marxaran, encara trigaran.
Sí, sí. Víctor, gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Víctor Font, candidat a la presidència del Barça. Va quedar segon a les eleccions de març de 2021, la porta 30.000 vots, Víctor Font 16.000 vots. Han passat una mica més de 15 mesos i si no hi ha novetats, les pròximes no seran fins al 2027. I Víctor Font fa molt bé en sortir i donar la seva opinió sobre la marxa d'un club que és dels socis i que ell va voler i vol ser el seu president. I la imatge del Víctor Font continua sent la mateixa que el període electoral en el fons i en la forma. Vestit amb americana i pantaló negre, camisa blanca sense corbata, el mateix pentinat, les mateixes ulleres i segurament el mateix pes. I en el fons, les mateixes idees, encara que avui des de l'oposició ha criticat més la gestió de la porta, més que parlar de les seves línies mestres. Però fa bé, i li interessa sortir de tant en tant, encara que falta moltíssim en condicions normals perquè arribi un nou procés electoral. I el marc que ha escollit és molt adient. Un centre cívic públic de la ciutat, ubicat al barri de les Corts, i a més a una plaça que es diu Plaça de la Concòrdia.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Ràpida pausa, agafem el carro i anem al mercat.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Moment d'anar al mercat, com cada dia amb el José Luis Gil. Què tal, Gil? Molt bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Què ens portes de producte fresc avui? Aviam.
Producte nacional. Ha pentinat l'actualitat de l'Atlético de Madrid al seu president, Cerezo. Ha reconegut que Witsel està pràcticament fet per l'entitat matalassera i que estan buscant un lateral. No ha dit noms, però aquest lateral seria Johan Mojica, que juga a l'Elx i que també estaria en l'òrbita del Sevilla. Això sí, Cerezo ha estat molt clar. Abans ha d'haver-hi operació sortida i l'Atlético de Madrid ha de fer 40 milions de caixa si és que vol afrontar d'altres operacions. Atenció a l'apunt que ens arriba dels companys de Cope Sevilla, perquè el Sevilla li hauria dit a Koundé que si no ve el Chelsea d'hora amb una oferta, pujaran les seves pretensions. El que no vol el Sevilla és quedar-se tirat a darrera hora amb pocs diners i sense Jules Koundé. Atenció, perquè aquesta informació també afectaria al Futbol Club Barcelona.
Sí.
Un Sevilla que ha preguntat a l'Elas Verona per Gio Simeone, el fill del Cholo Simeone. Els italians estarien demanant 20 milions d'euros. Diawara, del València, estaria a prop de l'Hertha de Berlín. L'Almeria hauria rebutjat una oferta del Benfica de 15 milions d'euros per Umar Sadiq i diu un diari àrab, el Ariyat Hiyak, que Quique Setién aniria dues temporades a l'Al-Shabab de l'Aràbia Saudita. Això pel que fa al mercat nacional. En el mercat europeu, molta Premier, pràcticament. Avui Itàlia i Alemanya estan molt aturades. La BBC diu que Sterling al Chelsea per 64 milions d'euros. Sky afirma que Tottenham i el mateix Chelsea s'estarien barallant per Richarlison. I The Mirror assegura taxativament que Salah ja hauria decidit deixar el Liverpool lliure al final de la propera temporada i que Lisandro Martínez aniria al United. Per cert, que des d'Itàlia un últim apunt, perquè segons els companys de Tutto Sport, Arturo Vidal, el teu amic Arturo Vidal, cobraria una indemnització de 4 milions d'euros per deixar l'Inter. Carai. Boca, Flamingo i el Rayan estarien interessats en l'exjugador del Futbol Club Barcelona. Dos apuntets més, molt ràpidament. Dos clàssics com Lorenzo Insigne, presentat amb el Toronto, marxa a Canadà, i Fernandinho, l'ex del City, jugarà la propera temporada a l'Atlètic Paranaense do Brasil.
Així ve el dia en clau Mercato, 3 i 28, de seguida el debat.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
És el moment d'obrir el debat amb el Miguel Rico. Miguel, hola, bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
Bona tarda, i també ens acompanya el Jacinto Vicente, abogado. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, Miguel, ha hablado hoy Víctor Font, ha salido a la palestra. Más que del contenido, de las valoraciones que ha hecho, y nos preguntamos, le preguntamos a la gente, te pregunto a ti, un poco, ¿cómo crees que hubiera ido la cosa con Víctor Font? ¿Si mejor que con Laporta, peor o parecido?
pregunta que no tiene respuesta. Mucha gente durante las elecciones, yo creo que pudo llegar hasta pensar que Víctor Font sería mejor presidente, pero Laporta era claramente mejor candidato. Y como aparte venía avalado por una gestión anterior, ganó con una suficiencia aplastante. No sé qué habría pasado. Es muy fácil decir que hubiera ido mejor, porque es difícil haber tenido tantas complicaciones como hasta ahora, pero yo no me atrevo a decir nada, porque estamos hablando de una hipótesis, de una realidad que no ha existido.
Jacinto, ¿te atreves tú? La sensación es que seguramente Víctor Font tenía un proyecto más elaborado que Laporta, no tenía o no tiene la experiencia de Laporta, y que la situación del club, tanto para Laporta como para Font, hubiera sido igual de complicada, ¿eh?
Bueno, yo creo que se puede distinguir. O sea, a nivel económico es lo que tú dices. Quizá él aparecía como con un proyecto un poco más elaborado. La duda es si cuando se hubiera encontrado con la situación económica del club lo hubiera podido aplicar o no. En ese sentido creo que habría sido parecido. Quizás yo me da la sensación de que Laporta transmite a nivel económico mayor improvisación. En ese sentido. A nivel deportivo, lo que pasa es que a mí el director deportivo que él traía, Font, no me acaba de gustar, entonces sí que me gusta más Mateo Alemany. Pero como el entrenador era el mismo, sí. Pues supongo que un poco parecido. La diferencia fundamental es a nivel económico. Laporta les da la sensación mucho de que dentro de la mochila que tiene y del lastre que se ha encontrado, improvisa demasiado. Y Víctor Font en ese sentido parecía tenerlo un poquito más preparado, luego no sé si lo podía aplicar o no. Y a nivel deportivo, ya insisto, a mí es que Mateo Alemany me gusta mucho, entonces el director que él traía tampoco me acaba de comer.
Ok. Hay que seguir hablando de Dembélé, Miguel, que ya sé que es un tema que te tiene hasta el gorro ya, pero en fin, el hombre sigue aquí, todavía no sabemos qué va a pasar con su futuro, y te pregunto por qué crees que el Barça está aguantando tanto, si es porque el entrenador lo quiere o porque si ve que si no renueva va a tener que gastarse el dinero en traer otro fichaje que seguramente será muy caro y ganará también mucho dinero. ¿Por qué aguanta tanto?
No sé, yo he estado todos estos meses oyendo hablar de posibles jugadores de banda derecha para el Barcelona con independencia de Dembélé. Bueno, es que para mí Dembélé es un tema liquidado. O sea, no creo que haya en la historia del Barça un jugador con el que se haya tenido la paciencia que con Dembélé. No solo para jugar y seguir esperando más todavía para que marcase las diferencias. Es un futbolista, mejor dicho, un jugador que cuando el equipo le ha necesitado, el club, mejor dicho, le ha necesitado, él le ha dado la espalda, y estamos a 28 de junio y si hubiera querido quedarse claramente en el Barça ya se habría quedado hace tiempo. Y si hubiera querido marcharse a un sitio donde le pagaran más, también se habría querido marchar. Por lo tanto, para mí es un tema que no existe. Ahora solo puede ser que se quede o no a precio de ganga, con lo cual él y su agente habrán hecho el ridículo más espantoso, pero aún así yo creo que lo que ha demostrado Dembélé no es para confiar en que de hoy para mañana vaya a ser un futbolista que marque las diferencias todas las semanas.
Jacinto, ¿por qué aguanta el Barça tanto? ¿Motivos más deportivos o más económicos?
Yo creo que sí. A ver, lo que decía Miguel, o sea, el nivel ya de la imagen, el aguante que se transmite es fuera de lo normal. Él sí, yo creo que tenía un acuerdo, que era con el Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que al cambiar la dirección deportiva y al no traspasar a Mbappé, ese acuerdo no lo ha culminado. Y entonces se ha encontrado ahora improvisando un poco otros posibles clubs. ¿Aquí por qué se lo aguanta? Yo creo que porque Xavi insiste. O sea, el problema es que Xavi insiste. Y francamente, ya llegó un punto en que la insistencia es un poco ridícula, porque estamos a 28 de junio, ya no hay más margen, y yo opino particularmente que antes de gastarme 60 millones o 50 en Rafinha, que puede ser muy bueno, no lo sé, igual resulta que sale un crack, y si no lo han traído se arrepienten, pero en principio, tal como está el club, yo antes me arriesgaba con Abde o con Ilias y evidentemente Ferran, que por eso se han gastado 55 kilos en él. Entonces, yo creo que es que con este señor, si ya no se queda, que aparentemente no sé si va a quedar o no, si no se queda, pues yo no arriesgaría a gastar dinero ahí, yo que necesito antes defensas. Y respecto a la necesidad concreta de quedar solo, ¿no? Por imagen, yo creo que por dignidad ha llegado un punto ya en que en este extremo no, yo no me lo quedaba, pero parece ser que es que está y el que insiste.
Sí, sí, Xavi lo quiere, siempre lo ha dicho. Y el tema, Miguel, es que, bueno, que si no renueva, te vas a tener que gastar. Si, para traer al que Xavi quiere, que es Rafinha, es un jugador muy caro también.
Sí, también era caro Fernando Torres, ¿no?
Sí, sí.
Ferran Torres. Y también puede jugar en esa posición. Y sin hacer gran cosa, pues ha demostrado más fiabilidad que Dembélé. Yo es que para mí es un tema que me supera ya. Toda esta historia de Dembélé no me entra en la cabeza. Es que no estamos hablando de un futbolista que haya firmado hace 5 meses o 2 años. No, hablamos de un futbolista que ha firmado hace 5 años por una cantidad estratosférica y que es verdad que ha tenido lesiones, todo lo que tú quieras, pero luego cuando ha estado, tú le ves en el campo y es un futbolista que parece ausente. Hay 10 que juegan un partido, sí, y él juega al suyo. Y esto, o sea, Xavi le quiere, yo acepto y reconozco, faltaría más, que Xavi sabe 100.000 veces más de fútbol que yo. Pero eso no le dota del don de la infalibilidad. Puede equivocarse. Y si en algo se equivoca, es en Dembélé.
Vale, y acabo con Lewandowski. Jacinto, que el viernes en Alemania decían que el Bayern iba a pedir 50 millones y ahora he visto que ya los 50 ya son 60.
Bueno, lo que dijimos aquí hace como un mes y medio. Primero, que el Bayern es un club que es especialmente orgulloso. Entonces, como alemanes también, son muy difíciles. Entonces, está yendo por un jugador que representa lo que en su momento representó aquí Messi. Pues es el mismo ejemplo. O sea, si me llega un año de contrato y no queriéndolo vender, te vienen a por él, tú lo que vas a hacer es, a toda costa, poner difícil esa operación. Y si ya, la diferencia cuál es, que el jugador realmente, Lewandowski, ha sido agresivo con el Bayern. O sea, sus declaraciones, ha sido durísimo, más de lo que yo me imaginaba que iba a ser.
Sí, sí.
Ante ese panorama, si no le queda otra Bayern que veremos de decir, acepto una venta, lo que es evidente es que te lo van a poner en unos precios que, bueno, pues hoy te piden 50, mañana 60, mañana 70. Entonces, el Barça lo va a hacer, es que a ver si está generando como una especie de, no sé cómo definirlo, campaña, de que la única manera de que aquí se recupere la ilusión es con Lewandowski, bueno, que le hace falta, aparte de por un tema de ilusión, hace falta un goleador, eso es evidente, y él es de los mejores del mundo, con 34 años, pero porque va a cumplir tres de los mejores. Pero es que, bueno, yo no sé. Ahí ya sería el debate de ¿se debe de pagar 50 millones por Lewandowski? Pues igual sí, pero claro, yo es que añadiría una coletilla. Estaría bien pagar 50 millones por Lewandowski si luego te traes tres defensas.
Sí, sí,
lo que no puede ser es decir, me traigo a Lewandowski el precio que sea para, entre comillas, vender ilusión a la afición, pero luego no renuevo la defensa, porque es que, pues muy bien, pues entonces vamos a estar exactamente igual, un poquito mejor arriba, pero con
problemas atrás.
No, es que no tienes ninguna opción si no te traes prácticamente tres veces.
Sí, sí. Claro, con Lewandowski, Miguel, la buena noticia es que parece que le ponen precio. Eso querría decir que seguramente están valorando en venderlo, pero que es altísimo ese precio. No sé si el Barça puede llegar.
Es muy alto, pero el tratamiento a la enfermedad del Barça es carísimo. Es carísimo. Porque todo lo que necesita el Barça para mejorar su salud en defensa y en ataque tiene precios que con la economía del Barça hoy son prohibitivos.
Sí.
Y aprovecho para decir que también estamos a 28 de julio, no solo por el tema de Dembélé, sino por el tema de la firma de los derechos de televisión, que parece realmente inminente, pero aquí que a mí todo esto me genera un poco de angustia el pensar que todo es a última hora y que un día, si te descuidas, te puede pillar el toro.
Sí, sí. Senyors, ho deixem aquí de moment. Miguel, Jacinto, moltes gràcies, eh?
A vosotros.
Bueno, igualmente.
Una abraçada forta, que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes...
Fernando Silva es uno más de la historia, es otro jugón que gusta, es como un helado de nata. Tú lo ves jugar y te gusta, pero evidentemente yo creo que el Barça en la zona medular necesita alubias con pie de minister.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
20 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Guanyat Badós al primer set del seu partit de primera ronda a Wimbledon davant la nord-americana Quirico per 6-2. Domina 1-0 també al segon set. Informació de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Mallori? Bona tarda.
Per Santi Joselu, el darrer fitxatge de l'Espanyol que ahir es va passar pel partidazo.
Así es. Presentado ayer como jugador españolista para las próximas 3 temporadas, pasó por el partidazo con Corrochano y Tomás Guas. De lo más destacado es que reconoció que tuvo mínimo 4 ofertas de España y un montón del extranjero, entre ellas de varios países de Oriente Medio, además de Turquía, Italia, Portugal y alguno más. Todas mejoraban económicamente lo que cobrará en el Español. A pesar de ello, apostó por el proyecto del Club Perico.
Al final, un club siempre le renta un poco más, pues intentar buscar algún jugador libre de mercado y no tener que pagar un traspaso. Y es verdad que, bueno, que las ofertas que tiene de fuera, pues sí que las veía un poco más para un poco final de carrera, y me veo con muchísima gasolina aún y tengo muchísima ambición y tengo muchas ganas de estar en este proyecto, y eso es lo que me dio pues fuerza para seguir, y porque me veo pues muy motivado.
José Lu viene de marcar 14 goles con el Alavés, también hizo la misma cifra en el Eintracht de Frankfurt en 33 encuentros en la Bundesliga, una cifra francamente buena, para un total de 131 tantos en 431 partidos durante su carrera. Es decir, es un jugador garantía de gol. De hecho, como anécdota, marcó antes del primer minuto de su debut con el primer equipo del Real Madrid en Liga ante el Almería. Ahora le tocará compartir delantera con Raúl de Tomás, a menos que el madrileño acabe por salir del Español, algo que no parece probable. El año pasado, entre los dos, marcaron 31 goles.
Él al final va a tener que tomar la decisión que él crea oportuna, pero yo estaría encantado de que él se quedase. Yo creo que los dos somos dos jugadores completamente diferentes que nos podemos complementar muy bien, y creo que al final podemos hacer muchas cosas buenas por el club y incluso por nosotros también, y creo que es bueno para él y bueno para mí y bueno para todos.
El viernes se presentan las nuevas camisetas. La del portero, según nos explica el club, incluirá alguna sorpresa. Entre esta tarde y el jueves se anunciará la salida de Fran Mérida, otro jugador que acaba contrato y con el cual no se cuenta, y Carolina Miranda será la nueva directora deportiva del equipo femenino. Carol, exjugadora del Español del 2005 al 2009, ha ocupado este cargo los dos últimos años en el Valencia.
Gracias, Juan. Que vagi bé. Una punta segona divisió de l'Andorra Gil, que ja tenim definida la pretemporada.
Ves apuntant per l'agenda. El 8 de juliol arrencarà el Andorra de segona divisió sota el comandament d'Eder Sarabia, amb dues estades, una del 13 al 23 de juliol a Múrcia, a Sant Pedro del Pinatar, i l'última setmana de juliol els andorrans la faran treballant a Torremirona, a Girona. Tant a Múrcia com a Torremirona estan previst que es disputin dos partits amistosos, total 4, encara que els rivals estarien per definir. Un Andorra que, en aquest mercat de fitxatges, és notícia per la no notícia, i és que a 28 de juny els andorrans no han donat ni cap alta ni cap baixa.
I baixem un esglaó més. Primera Federació, hem de fer un apunt del Sabadell, que té en ment un projecte ambiciós amb la vista posada en la primera divisió.
Tenim un plan, eh? El plan es diu Centre d'Esport Sabadell 28, aprofitant el 125è aniversari de l'entitat arlequinada. L'objectiu seria plantar-se en aquest any 28 a primera divisió, ni més ni menys que a primera divisió. Això sí, perquè això passés, el club hauria de trobar uns inversors disposats a cobrir un capital de 17 milions d'euros en diferents trams. El grup que comanda el Sabadell ara mateix, amb Esteve Calzada i el Pau Morilla, deixaran, per tant, de liderar les aportacions financeres al club després d'haver aportat gairebé 9 milions d'euros. Un Sabadell que, per fer això, ha de donar un pas endarrere per fer 3 endavant. I és que en roda de premsa, el mateix Esteve Calzada ja va anunciar una rebaixa molt notable del pressupost del Sabadell per la primera federació la propera temporada. temporada, a la meitat dels 3,7 milions d'euros de la última campanya. Calzada va reconèixer que hi havia contractes de futbolistes de l'actual plantilla que s'havien de resoldre perquè eren pràcticament inassumibles en aquesta rebaixa de pressupost de cara a la propera campanya. No es descarta que el tècnic del filial sigui fins i tot qui comenci la temporada dirigint el primer equip la propera campanya.
Amb això no vull dir que els inversors actuals no posaran absolutament res, perquè alguns d'ells segueixen oberts, però sí que és veritat que ha arribat el moment, si volem ser ambiciosos i volem tirar endavant, fa falta que vingui més gent. Aquest és el que hem vist, i sobretot que hi hagi un horitzó en el temps, que no ens trobem cada final de temporada, doncs ostres, a veure què hem de posar cadascú.
Un Sabadell que espera també arribar a un acord amb l'Ajuntament per millorar la sostenibilitat de la nova Creu Alta.
3:15, fins aquí el futbol.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio. Hombre, británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí. Si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Anem a Londres, anem a Wimbledon, anem a l'All England Club, que tenim avui jornada interessant de tenis. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? A la pista central de Wimbledon, nada menos. La catedral del tenis, dicen que es esto.
Sí, tiene que ser eso espectacular, ¿no? Tú has estado ahí un montón de veces, pero es precioso, ¿no?
A ver, es muy bonito. Es verdad que para trabajar es un poco más complicado que Roland Garros, porque a nivel de derechos y de todo nos ponen mil restricciones, pero como bonito, bonito, es el más mítico, el más espectacular y el más bonito. Cuando entras aquí, se te revuelve algo por dentro diciendo... No, esto es precioso.
Sí, señor. Hoy está jugando Badosa y va bien la cosa, ¿no?
Muy bien, de verdad, ¿eh? O sea, yo hacía bastantes meses que no venía Paula Badosa a jugar tan bien al tenis, ¿eh? Te diría incluso que desde el año pasado, por mucho que este año también sacase algún resultado bueno y se pusiese número 2 del mundo, yo creo que desde el año pasado no la he visto jugar tan bien. Ha ganado el primer set claramente a Chirico y va ganando ahora 30-0 y 0-30, o sea que le puede meter perfectamente un rosco a la estadounidense, que no es top mundial, pero que no es mala ni mucho menos. Y de verdad, espectacular el nivel de Paula Badosa, que me está empezando a ilusionar. Ya sabes que no venía yo muy muy ilusionado con Paula Badosa por su irregularidad últimamente o por los pocos resultados que había tenido, y me estoy empezando a ilusionar porque está jugando a la mil maravilla y sobre todo muy agresiva, es decir, ganando en salía ahora la estadística la mayoría de puntos entre 1 y 4 golpes.
Bueno, hablando de irregularidad, vamos a ver cómo está Garbiñe, que ya sabemos que siempre es capaz de lo mejor y lo peor, y sobre todo pendientes del arranque de Nadal hoy también,
sí,
Ángel.
Sí, juegan hasta 12 españoles hoy, ya han perdido Parrizas y Taberner, va a jugar Feliciano, su gran slam número 80, va a jugar Roberto Bautista, que sabes que siempre en hierba funciona, y evidentemente, aparte de Bautista, hay otros dos momentos clave, que es el de Garbiñe Muguruza ante la belga Minen, lo mismo que Paula, viene irregular, viene con lesiones, viene con dudas, a ver si nos da la misma alegría que nos está dando Paula, y por supuesto Nadal, que este siempre, casi siempre funciona, casi siempre nos da alegrías, y pocas veces es irregular. Va a jugar ante el argentino Cerúndolo en cuanto termine este partido en el que me encuentro en la pista central de la número uno del mundo, de la polaca Iga Świątek, así que yo calculo que nada, en media horita por lo menos, Rafa Nadal estará en pista ante, insisto, Cerúndolo, el argentino, 23 años, 41 en el mundo, pero nunca ha ganado en Grand Slam, nunca ha jugado ni un partido en Wimbledon, es agresivo, pero yo creo que es un buen test para debutar para Rafa, que por supuesto es favoritísimo, y además tiene la noticia tanto ayer por la tarde como hoy de que el COVID está haciendo estragos en su lado del cuadro. Ayer cayó Marin Cilic, a priori su rival en octavos de final, y hoy ha caído esta mañana Matteo Berrettini, a priori su rival en semifinales, el segundo favorito para la mayoría de los expertos, y bueno, pues el COVID que sigue cargándose gente, afortunadamente solo de forma deportiva aquí en Wimbledon, y dos de los favoritos, Cilic y Berrettini, ya están fuera del torneo.
Perfecto, pues estamos muy pendientes, te seguimos, Ángel, gracias.
Un abrazo, Joan, chao.
I també avui molt pendents del waterpolo. En 10 minuts arrenca l'Espanya-Estats Units. És Mundial Femení, partit de quarts de final. Aurora Fuster, bona tarda.
Bones, Joan. La selecció espanyola disputa aquesta tarda els quarts de final del campionat del món contra la seva bèstia negra, els Estats Units. Les jugadores de Mikioka volen trencar el domini de les nord-americanes i la revenja. Recordem que els Estats Units ja van privar a l'absoluta de l'or en Tòquio i en dos mundials consecutius, 2017 i 2019. I no aconsegueixen guanyar les nord-americanes des del 2013. Així relatava el seleccionador nacional com afronten aquest partit.
Viene el partido de cuartos, tenemos un rival muy, muy, muy potente que es Estados Unidos y sabemos que tenemos que estar, bueno, que dar nuestra mejor versión para poder tener opciones a ganar el partido.
L'empat amb Grècia va condemnar a Espanya la part més dura del quadre i l'absoluta arriba després d'imposar-se a Kazakhstan 1-14 en els vuitens sense concedir cap ocasió. Contra les nord-americanes serà clau l'actuació de Bea Ortiz i Judith Forca en el vessant ofensiu. Per la seva banda, la portera i estrella de l'equip americà, Ashley Johnson, buscarà impedir la superioritat de l'absoluta.
Gràcies, Aurora. Volem comentar la jugada amb el gran Dani Ballart, actualment entrenador del Mataró femení. Dani, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Abans de parlar del partit que ens espera aquesta tarda de les noies i del partit dels nois de demà, fer-te una reflexió inicial, Dani, que trobem a faltar veure el Mundial de Natació i el Mundial de Waterpolo per la tele. No es pot seguir. Què passa aquí?
Doncs la veritat ens passa a tots, eh? Jo inclús a l'hora de retransmetre'ls també ho trobo molt a faltar, perquè seguir-lo de la mateixa manera que ho estem seguint els que podem. Jo, per exemple, no estic acostumat. Vaig començar en televisió espanyola des del 2011, així que, imagina, porto 10-11 anys, se'm fa molt estrany. I per tots els missatges que també rebem, també a l'aficionat li passa exactament igual.
Sí. És una qüestió de drets, un tema econòmic, en fi, ho entenem tot, però clar, és que estem parlant d'un esport com la natació, que no és, amb tots els respectes, al Mundial de Petanca, Dani.
Sí, i a més en un moment on tant l'equip de waterpolo, específicament parlo del meu esport, tant de nois com de noies, doncs estem en un moment molt àlgid on, després dels Jocs Olímpics de Tòquio, doncs les il·lusions de medalla pels dos equips són molt grans i per això encara fa més pena no poder gaudir d'aquests dos equips, que és el primer cop, jo diria, a la història que tenim els dos equips al nivell tan alt per poder seguir fent medalles.
Sí, sí, una pena. En fi, aquesta tarda tenim ara a les 4 el partit de quarts de final Espanya-Estats Units. En fi, Dani, un partit duríssim, que podria ser perfectament la final del campionat.
Sí, la bèstia negra. Tornem a jugar contra els Estats Units. És la repetició de la final olímpica de Tòquio. Estats Units, que no les guanyem des de el Mundial que es va fer a Barcelona l'any 2013, imagina't, fa 9 anys que no guanyem als Estats Units, la bèstia negra, sens dubte, i bé, amb un equip renovat parcialment, veurem com els pot afectar a les americanes aquesta renovació a l'hora d'afrontar-nos contra nosaltres, que també hem patit una petita renovació, però ja sabem com funciona aquest esport i els moments importants, com el dia d'avui. Aquí passa tot per la defensa i per estar encertades de matar.
Sí, aquestes són les claus una mica, no? Què ha de fer perfecte avui a Espanya per tenir opcions de guanyar, Dani?
Bàsicament l'atac, perquè Estats Units és un equip que fa gols i que a més va molt ben acompanyat en la part defensiva per l'Ashley Johnson, la portera americana, la portera negra, que és extraordinària, la millor portera del món, sense cap mena de dubtes. Pensa que l'Ashley Johnson està tenint un percentatge d'aturades des de que ha començat el Mundial amb un 71% i la Laura Cera amb un 55%. O sigui que aquest gap hi haurà que compensar-ho d'alguna manera. O sigui, o fent més gols de lo normal quan juguem contra ella, o defensant millor i que els Estats Units no se'n vagi a més de 6-7 gols.
Sí. Se les pot guanyar? T'ho pregunto directament així, Dani, perquè clar, per la gent que no ho sàpiga, dir que Estats Units, si no tinc mal entès, és la campiona olímpica als 3 darrers jocs i als 3 darrers mundials, també.
Sí, sí, és la bèstia negra. O sigui, sí, sí. No hi ha ningú que pugui amb Estats Units. És veritat que els Jocs Olímpics de Tòquio van perdre un partit contra Xina, però al final es van imposar. O sigui que també és cert que aquest Estats Units d'avui és un Estats Units renovat parcialment. Hi ha jugadores extraordinàries que s'han retirat i veurem com funcionen les joves. Llavors, jo crec que aquesta és l'opció que on tindrà l'Espanya. Jo crec que les nostres jugadores en atac estan bé, estan com sempre molt incisives, molta confiança, molt llançament, però el problema és que la que no s'ha retirat és l'Ashley Johnson, yeah, la portera americana, que és realment extraordinària, com veurem en el partit de les 4.
Sí, un autèntic mur. Escolta, i demà els nois, quarts de final contra Montenegro, com ho veus?
Doncs bé, la veritat és que no tinc cap dubte que els nois guanyaran. Montenegro ahir va patir moltíssim per guanyar els vuitens contra Japó. Fins a l'última part no van capgirar el marcador. Els japonesos anaven guanyant tot el partit. Així que al final els montenegrins van guanyar d'un, però no veig aquesta Montenegro capaç de donar cap sorpresa. Així que val la pena apostar pels nostres nois, que tornaran a repetir una semifinal d'una competició important on la gaudirem tots, evidentment.
Sí, una semifinal que en cas de passar seria contra Sèrbia o Croàcia, que aquí la cosa sí que ja es complica, eh?
Bueno, semifinals ja ho saps. Quan arriba la semifinal sempre es complica tot perquè al final arriben els millors, i si fos Sèrbia seria reeditar un cop més aquestes semifinals dels Jocs Olímpics de Tòquio, on vam perdre a l'última part. Però jo crec que els nostres nois van amb la moral molt a dalt, estan jugant de manera excel·lent, i la veritat, si hi ha algun equip que actualment està jugant realment bé a waterpolo, sens dubte són els nostres.
Molt bé, Dani. Escolta, i valorar, s'ha de posar en valor que van passant els anys i Espanya continua estant allà, eh? Sempre és competitiu en waterpolo, eh? Des de fa molts, molts anys, Dani, i això és difícil.
Sí,
eh?
Sí, sí, i els anys enrere eren les noies, no?, que havien agafat el relleu dels nois de la nostra generació, i els nois era com si estiguessin un pas enrere, però és que ara els nois han fet un pas endavant, sí. I ara és extraordinari, perquè el que estem vivint actualment amb nois i noies no ha passat mai a la història, els dos equips amb aquest nivell tan àlgid. Així que és moment per gaudir, per seguir gaudint del waterpolo, i com tu molt bé dius, seran ells o elles, però cada estiu hi ha motius per parlar de waterpolo.
Sí, senyor, i ens agrada fer-ho a Sportscope i més amb el Dani Ballar. Dani, gràcies i una abraçada forta, eh?
Una abraçada, gràcies.
Acabarem amb un apunt de bàsquet. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Un apunt que té a veure amb Exum i el Barça.
Sí, bàsicament parlem del Barça perquè des del final de la Lliga Endesa només hem conegut baixes, les de 3 dels 4 jugadors que acabaven en contracte, recordo Smith, Hayes i Davis, però no hem parlat de Dante Exum, l'australià, que també acaba contracte el dijous, és a dir, 30 de juny. No hem dit res perquè realment el Barça manté esperances que la temporada vinent pugui seguir vestint de blaugrana. Ell està còmode al club, a la ciutat, però també és cert que li atrau i molt l'opció de jugar a la NBA. Gairebé diria que és la prioritat número 1 per ell. Dates importants, dijous ja es pot negociar amb els agents lliures, com és el cas d'Exum, parlo de la NBA i els Estats Units, i el dia 6 de juliol arrenca l'agència lliure i es poden signar jugadors. Hem de dir que el Barça es vol assegurar els drets de Dante Exum si no troba equip a la NBA, i em permets, perquè diversos mitjans apunten a un acord entre el Barça i Nikola Kalinic, ale serbi de l'Estrella Roja, de qui el València té els drets a Espanya.
Queda apuntat. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Gil, superstar!
Está jugando Badosa y va bien la cosa. Lo vamos a patentar, Bayoli, lo vamos a patentar. Escolta, el Sant Andreu tardará mucho en olvidar el atraco que le ha costado el ascenso directo a la segunda A. Un colegiado andaluz, Japón-Sevilla, cortó las alas a los catalanes en el minuto 20. Se tragó un penalti que hubiera supuesto el empate y además expulsó a Calderé en una de las acciones más injustas que recordamos. 30 anys es compleixen avui d'aquell famós arbitratge de Japón-Sevilla al Lugo 2, Sant Andreu 1. Dice Calderé hoy, jamás perdonaré un personaje tan ruin como Japón-Sevilla. Encara fa mal la cosa. Última hora, el Tribunal Supremo desestima el recurs d'Àngel Maria Villar contra la seva destitució i l'Assemblea General de la Federació Espanyola de Futbol aprova un benefici de 32,8 milions d'euros que aniran al fondo. No se'ls quedarà el Rubi.
Gràcies, Gil.
Fins demà.
Que vagi bé, fins demà a les 4.